Anell al dit a Cugat Mèdia.
Som a Ràdio Sant Cugat al 91.5, ja ho dic bé, FM, i arrenquem amb un nou capítol de l'Anell al dit, programa ofert pel Servei Local de Català. Estigueu ben atents avui, perquè la Mar Oñate i l'Albert Macià ens guiaran per diferents moments de la història de la moda per conèixer l'etimologia i l'origen de peces que fa anys ens acompanyen. Benvinguda, Mar, de quin tipus de moda ens parlareu avui?
Bon dia, Júlia. Doncs mira, avui us parlarem de peces de roba, insisteixo, no prendes.
D'acord, peces.
Que esperem que us siguin ben còmodes i habituals, perquè en aquests darrers temps de confinament em sembla que tots hem tirat molt del fons aquest d'armari més còmode. No parlarem de la roba prêt-à-porter, no? Que diríem així tal qual, perquè segons el Termcat, que ja saps que és la màxima institució que tenim en llengua catalana per determinar doncs, les paraules de nova incorporació, no té traducció i ho hem de dir així a la francesa, eh? I si ho escrivim, ho hem d'escriure en cursiva, prêt-à-porter, tal qual com s'escriu en francès.
S'escriu tal qual com en francès, amb l'accent aquest circumflex, la caseta aquesta amunt, vull dir, tal qual igual.
Ah, exactament així s'ha d'escriure. Per això ho posem en cursiva. Quan una paraula no l'hem adaptat a la grafia catalana, com podria ser el cas de pàrquing, que sí que l'hem acceptada i l'hem posada amb accent obert, amb Q, acabat en G i tot plegat, l'escrivim amb lletra rodona, amb la lletra normal. Però l'ordinador, que tenim aquesta possibilitat de fer servir la cursiva, l'apliquem en paraules que es mantenen com amb la llengua original, amb accents que en català no existeixen, llavors s'ha de marcar, s'ha d'indicar que aquella paraula no està introduïda en, ni adaptada a la grafia catalana. D'acord? Seria el cas de prêt-à-porter. Llavors, si us interessa el prêt-à-porter, mira, jo us recomano, no és habitual aquí en el programa, que fem recomanacions literàries, potser ens haurien de fer el propòsit de fer-ne més, un llibre que m'he llegit recentment, que es diu Somnis a mida, de la Núria Prades, i parla també del món de la moda, i te'l situen als anys 20 a Barcelona. I penso que és molt interessant, perquè potser la novel·la històrica així, ambientada amb la postguerra, doncs ja tenim uns quants exemplars, però dels anys 20, jo penso que és interessant veure doncs, com funcionava tot aquest sector. Bé, a mi és un llibre que m'ha agradat molt i que us recomano, Somnis a mida.
Perfecte, paper i llapis, eh? Somnis a mida per qui és l'escriptora?
Núria Prades.
Núria Prades, d'acord, gràcies, Mar. Sí.
Mira, doncs el que farem avui és un canvi d'àmbit. Ja et deia que ara tots anem en roba més còmoda. Jo les sabates de taló ja les tinc pobretes. Ara sí que són al fons de l'armari realment. I potser començaríem a parlar d'una peça de roba que, bé, a veure, és que no tinc adjectius per aquesta peça. És el xandall. El xandall, que potser, doncs mira, jo era d'aquelles coses de peces que em provocaven una mica rebuig, però darrerament m'hi estic aficionant un pèl massa, potser.
La Covid té alguna cosa a veure amb això, la Covid-19?
Sí, prou que té, molt, sí, té molt a veure. Sí. Mira, el xandall, en tot cas, si l'estudiem lingüísticament, doncs hem de recordar que la pronúncia correcta és aquesta, xandall, d'acord? S'escriu amb una X inicial i amb una doble L final. Bé, que no ens despisti el nostre estimat Quim Monzó, que ell, com que s'ho pot permetre, doncs amb una novel·la pot escriure xandall, i fer-ho amb accent a la primera A i tranquil·líssimament acabat amb una sola L, perquè vol transcriure un tipus determinat de parla. Però fixa't que la seva novel·la hi farà servir la cursiva per aquest mot, perquè no és un mot del lèxic comú de la llengua. Mira, parlàvem al primer podcast de ja fa un mes que faríem servir molt l'etimologia. Jo, mira, aquest matí et confesso que com que el francès no és el meu fort precisament, he fet ús de l'eina del Google Translator i m'he après com es pronuncien en francès unes paraules que ara em serviran per buscar l'etimologia del vocabulari que et presentem. Xandall té una etimologia molt curiosa. Ve del terme francès xandall, més o menys pronunciat.
Més o menys.
Que jo reconec les meves limitacions, m'hi esforço, però arribo fins on arribo. Bé, en tot cas, aquest terme francès és una abreviació que ve de marchandai, Marchand d'all seria literalment el comerciant d'all, que comercialitza amb l'all, la ceba, l'all, la pastanaga, no? les hortalisses i les verdures, doncs l'all. El venedor d'all representa que portaria aquest jersei, no? Que de fet, chandail, o com es digui en francès, significaria jersei. Diuen algunes llegendes, no? Que va ser un empresari de la localitat francesa de Mieux, un empresari que es deia Beluchatel. M'estic esforçant, eh?
No, ho estàs fent fantàsticament, escolta'm.
Que va, ell mateix va explicar en una breu carta publicada al diari L'Utom del 15 d'abril del 1915 que l'origen d'aquesta peça era doncs, creada per un dels seus clients a París, el senyor Rangou, que havia fet unes quantes peces d'un article de punt flexible destinat a treballadors, i aquí és on ve el que més ens interessa, del mercat de majoristes de verdures de Léal, de París, que és un mercat que fins al 1968 encara funcionava activament a París. Tu imagina't aquest xandall, d'on ens ve?
Imagina't, eh? És a dir, al final ve de venedor d'all o comerciant d'all, no? És a dir, és allò...
Correcte.
Marchand, no? I ara he agafat l'última síl·laba, no? Xandall, no? D'alls, no, no, no?
Justa.
Molt interessant, sí. Ens el posem i, escolta'm, ara jo quan me'l posi, potser em passarà allò que passa, saps? Quan et parlen de pois, que et comences a rascar i no saps per què? Ara potser quan em posi el meu xandall, doncs farà olor a all, no? I diré, no sé per què, no toqui que em fa olor a all. Bromes a part, moltíssimes gràcies per aclarir l'etimologia, que segurament tots hem après molt. Jo crec que l'Albert ara ens vol portar un pèl més endavant, no? Perquè ara estàvem parlant del 1915. Albert, ara per on continuem?
Bé, us porto una mica més endavant, però una mica relacionat, no? És a dir, amb aquesta moda del xandall, no? Jo recordo que a diferència de la Mar, quan era nen, doncs clar, el xandall era la peça més estimada, no? I que sempre volia anar en xandall, no? Però bé, potser tornant amb la meva infantesa, ho he relacionat que doncs, en la dècada dels 80 i principi dels 90 doncs, van triomfar una mica uns xandalls d'uns colors molt, molt llampants, no? Que en allò de la microfibra tàctil, no sé si els xandalls de tàctil, que és, jo he buscat tàctil i és una marca registrada, per tant l'hem de deixar en majúscula perquè és una marca pròpia. I doncs, en aquella època, doncs, potser una mica abans d'això, dels xandalls aquests, però... es van generalitzar, potser més des dels 80, els anomenats escalfadors. I jo dic que es van generalitzar llavors, però potser ara hi ha com una certa, un retorn no, d'aquesta peça de roba. En tot cas, volem aclarir que estem parlant d'una peça de roba, no de l'escalfador de l'aigua calenta, d'acord? Que també es diu així. Doncs, en tot cas, no cal que expliqui, o si voleu ho faig, que és un escalfador, que és aquesta mena de mitges curtes, no, que sense peu, no, que s'introdueixen a les extremitats inferiors, no, sobretot a l'alçada dels turmells. D'acord? Però jo crec que quan van aconseguir la màxima popularització va ser arran d'aquella sèrie de televisió, que no sé si tu te'n recordes, Júlia, de la sèrie Fama, de la pel·lícula Flashdance. Jo crec que va ser com un... Aleshores que potser no hi havia tants de canals de televisió, no? Doncs va marcar com un abans i un després. No? I aquella estètica, no, d'aquelles persones, amb aquells escalfadors, d'aquells colors tan vius, doncs jo penso que van marcar, no? I, de fet, es van popularitzar doncs, per la gent que feia dansa, d'acord? En tot cas, ja dic que, primer, doncs, feien una funció, diguéssim, a nivell d'esport, no? Doncs com el xandall, no? Doncs es van circumscriure doncs, a la gent que feia ballet o que feia dansa, però que després, doncs, arran de l'èxit, es van fer servir ja al carrer. I jo diria una mica... Doncs això, que no fa tant, que és una peça que ha tornat i ha tornat doncs, per portar-la de manera habitual, no per fer esport. En tot cas, he fet servir doncs, la paraula de colors llampants o, en tot cas, els escalfadors, quan parlem que eren de diversos colors o que hi havia molts colors, no podem dir que eren de diversos colors, d'acord? Sí que podem fer de colors, que això és una cosa una mica estranya, és a dir, quan podem dir de colors que n'hi havia uns quants o que eren diversos o que eren variats, llavors sí, però l'adjectiu anirà al darrere, de colors varis o de colors variats, però com a quantitat, per indicar que allò eren uns quants colors que n'hi havia més d'un, no podem fer servir. És una mica, que, és a dir, com a determinant quantitatiu no, com a adjectiu sí. Entonces, podem dir doncs, que els escalfadors representaven doncs, coloraines vàries, això sí, però de vàries coloraines no. És a dir, com a sinònim de variat, sí. com a sinònim de quantitat, diguem que no. Una mica punyetero, però que l'hem de fer.
Perfecte, molt bé. I escolta'm, Mar, bueno, jo això de fame ara em posaria a cantar la cançó, perquè jo crec que a part dels escalfadors i allò que portaven, no? Què més portaven els leggings o què portaven, Mar, aquesta gent a fama?
Mira, Júlia, t'he de reconèixer que preparant aquest programa m'he adonat de com m'he arribat a familiaritzar amb la paraula leggings, que fins fa uns anys per mi era molt estranya. Però l'he acabat incorporant al meu vocabulari habitual i ara si entro en una botiga a buscar aquesta peça, no, d'aquests pantalons ajustats, arrapats, foscos, que s'han convertit en una peça d'ús comú, habitual, ja no només per fer esport, ja entro demanant uns leggings. Però fa 3-4 anys era més aviat una paraula que feia servir la meva filla i jo no.
Cert.
Mira, t'acostumant. Tens raó que la paraula més nostrada, diria, però és que és l'original i és que no ens n'havia fet falta una altra, eren les malles. Les malles era com en dèiem, no? D'aquella moda també per fer els anys 80, pantalons que podien ser més o menys llampants, doncs bé, de vegades fins i tot combinats amb alguna faldilleta així ajustada, no? I han acabat esdevenint, no?, que formen part d'una peça de roba que és habitual, no? Un tipus de pantaló, doncs això, elàstic, adherent, arrapat, com els pantis, de fet. Però clar, el teixit és diferent, no? Normalment es fabriquen de licra, de niló, de cotó, fins i tot de llana, no?
Sí, escolta, Mar, perquè aquest tema a mi m'apassiona. Per tant, et vull escoltar i et vull entendre molt bé. I ara la veu se me'n repetia una mica. Et pots posar un altre cop els auriculars i provem-ho així apropant? Perquè és com que es repetia, no sé l'Albert. Però estàvem parlant de leggings i, clar, quan un parla de leggings, de licra i de colors, a mi el que m'interessaria parlar a nivell de llengua és saber si això s'escriu com en anglès, amb una G al final, o s'escriu sense la... És a dir, com es deletreja aquesta paraula? No sé si la Mar ens ho pot deletrejar per saber exactament com escrivim aquesta paraula de leggings.
Sí, i tant. Mira, els leggings s'haurien d'escriure amb L-E, dues G's, leggings, i acabat en I-N-S.
Perfecte, leggings. Perfecte.
Aquesta
molt
és la
bé.
Manera correcta d'escriure aquesta paraula.
Perfecte, molt bé, molt bé, molt bé. Escolta'm, i a part dels leggings, Mar, també teníem els pantalons ciclistes, no? És a dir, vosaltres no teniu fotografies dels anys 80-90 amb uns pantalons ciclistes llampants?
Sí, i tant, i tant. Segons la llargada, no, del pantaló, doncs seria si va més pel turmell o més pel genoll, no? Doncs sí, els ciclistes eren també un clàssic de la indumentària habitual, sense culot.
Això mateix.
Però sí, era realment una altra peça imprescindible en la moda dels 80.
Perfecte, molt bé. Mar, ara et sentim perfectament, així que genial, molt bé. Albert, no sé què, ara ens vols portar una altra peça, em sembla a mi.
Jo us vull fer una mica, amb aquest programa estem com pràcticament fent un homenatge als 80, no? Ja et dic, potser té a veure doncs, amb el tema de la infància o bé, o que realment van marcar doncs, una època, no? I un estil. Perquè, doncs, igual que parlar dels pantalons ciclistes i de tota aquesta doncs, època i la manera de vestir, doncs jo crec que també en aquella època va causar bastant de furor doncs, aquella mena de jaquetes o americanes amb aquelles muscleres molt exagerades, sí? No? Una mica, com jo pràcticament ho comparava amb semblant jugadors de futbol americà. Sí? És a dir que, vaja, no sé, era com molt, molt exagerat així a primer cop d'ull. En tot cas, jo crec que d'entrada la majoria de gent no hagués fet servir la paraula musclera o hagués dit directament en castellà i hagués dit ombreres, no? Estic pensant, sí, o hagués catalanitzat d'aquella manera fent el plural ombreres, no sé. En tot cas, se'n diuen muscleres justament perquè el que fan és cobrir aquesta part del cos, és a dir, els muscles, que recordem que també es pot dir espatlles. És a dir, hi ha una mica... dels muscles, les espatlles, llavors aquella confusió entre esquena, espatlla, muscle, múscul, no sé, jo crec que l'hem dit alguna cop al programa, però pensem que no està mai de més aclarir-ho. Tu més o menys els conceptes de muscle, múscul i múscul els tens clars, Júlia, o no?
A veure, sí, no? Doncs jo crec que sí, però el que et diria de primera és que un múscul és allò del, de, diguem-ne, allò que fas força, no? Un múscul al braç, sí. No? O sí. Com aquells dibuixos animats també dels anys 90, el musculman, em sembla que es sí. Deien, no? Un nino ben forçut. I el musclo sí. És un molusc, no? Allò, molusc que et ven... Això, que ens el mengem allà a Bèlgica amb patates fregides i tal. Sí. Ara, el que és el muscle, l'espatlla, jo et confesso que jo mai diria muscle, jo diria espatlla.
Bé, doncs, correcte, ho fas bé, eh? És a dir, realment, si tu busques el diccionari, és a dir, quan busques muscle et remet a espatlla, i espatlla té un petit matís que potser és una zona una mica més gran, és a dir, tot el que és muscle és espatlla, però no el que és espatlla és muscle. És a dir, per exemple, quan parlem d'un plat, tothom coneix la famosa espatlla de xai al forn. No? Que seria realment l'homòplat del xai. Doncs l'espatlla seria tota aquesta superfície de pell i de zona del cos que cobreix l'homòplat, mentre que el muscle seria només la part de sobre. En tot cas,
perfecte.
Aquesta part, doncs, si li posem una peça de roba, doncs és la musclera. I com que en tenim dos, de muscles o espatlles, parlem en plural de muscleres. D'acord? En tot cas, a mi una cosa que fent arqueologia d'aquesta lingüística m'ha sorprès, perquè la musclera era una peça d'origen militar. I era una tira de roba que es posava col·locada, doncs així, longitudinalment sobre l'espatlla, i d'una camisa, d'una guerrera o d'un capot, o de qualsevol peça superior, lògicament, del tronc superior per vestir. En tot cas, ja que hem parlat de les espatlles, no? Que insistim que també en tenim dues, eh? No, l'esquena només en tenim una, d'espatlles tenim la dreta i tenim l'esquerra. Doncs hi ha una altra peça de roba que és l'espatller. I això és una mena de mocador. Una mena de mocador que justament, clar, es diu espatller perquè es col·loca a les espatlles. D'acord? En tot cas, potser dius així d'entrada, potser no us soni gaire això d'espatller, però si us dic que la traducció al castellà és mantón, potser ja acabareu de tenir una idea més exacta o més fidedigna del que és un espatller. En tot cas, que també podríem dir, doncs, home, en català també té una paraula xal, no? Amb escrit amb X, X-A-L. Hi ha un petit matís, eh? Aquí he hagut de tirar de diccionari, eh? Perquè jo de xals i espatllers a casa, la parella sí, però jo no tinc. Llavors, el diccionari matisa que el xal seria una peça de vestir femenina, per tant, femenina, el material no hi entra, pot ser de llana, pot ser de seda, però admet altres possibilitats, però que la forma és rectangular, d'acord? Per tant, doncs, un xal és un espatller, sempre que sigui de forma rectangular. Per tant, l'espatller, si no és de forma rectangular, ja no serà un xal.
Molt bé, perfecte. Això, ara que encara fa un pèl de fred, va bé conèixer aquestes paraules perquè el xal ens el posem. Molt bé. Molt bé. Doncs escolta'm, Mar, tu de xal en tens a casa? En tens de xals i te'n poses? O és una peça...
No.
D'acord.
No, sincerament, no. M'hi he hagut de pensar una estoneta, perquè... Però no. Mocadors, molts, i folars, moltíssims. Però el que seria un xal, allò... No, encara no.
Perfecte.
Tot arribarà. El que sí que tinc, malauradament, perquè això del confinament, com bé dèiem, ha posat en boga el xandall, els leggings, les malles... I bé, l'activitat física que a vegades practiquem per sobre de les nostres possibilitats, i alguna colzera i canellera m'he hagut de comprar. Malauradament, fixa't que tenim moltes paraules, com comentava l'Albert, la qüestió de la musclera, doncs, que venen d'altres paraules que fan referència a parts del cos. Doncs bé, és molt fàcil. De colze tenim colzera, no? Que ens serveix, doncs, per protegir doncs el que seria també la peça de la roba en aquesta zona del colze, o fins i tot podria ser doncs aquesta mena de reforç que fem servir per el típic els jugadors de pàdel, potser, no? Que tenen epicondilitis i coses aquestes, doncs una colzera els pot ajudar, no? Tenim la genollera també, no? Que és la peça de roba que es pot fer servir en els pantalons per protegir que no es facin malbé per quan juguen a terra, al sorral, etc. Però també seria doncs, l'estri que fem servir, no? Més en una ortopèdia, a vegades en una farmàcia, comprem, per poder protegir aquesta part del cos, no? I el que és molt important és la canellera, perquè de vegades dubtem, no? Amb la traducció de la munyeca, no? En castellà, doncs el canell, tenim de canell canellera, i la canellera que pot fer referència tant a la part interna com a la part externa. Això seria que faria referència a la canilla o a la canyella. I no estic parlant de les espècies aromàtiques ara, eh?
D'acord.
Tu fixa't que sempre que parlem de llengua és que podríem anar tibant el fil i anar enganxant una cosa amb la... Bé, a mi és que m'apassiona. I llavors, bé, ara començaria a parlar d'espècies i de noms de plantes i bé, això és brutal. I ja per acabar, doncs, el turmell, la turmellera. Seria una altra paraula derivada també de parts del cos.
Perfecte.
No? I també es podria aplicar a peces de roba també, perdona.
Perfecte. La canellera és aquesta que els tenistes es posen aquí al canell, no? Per entendre-ho, per veure-ho graf visualment. Sí, d'acord.
Sí,
d'acord,
sí,
d'acord. Perfecte, molt bé. I escolta'm, Albert, què més... No sé tu si ens vols parlar de més de protegir, de si tu te'n poses de turmelleres, de canelleres...
Jo he de dir que faig poc esport. És a dir, abans deia que no em feia gens i ara faig alguna cosa. Faig com, des del teletreball, doncs, faig exercicis de tonificació i una mica per l'esquena, no? I per les vèrtebres i una mica d'aquest exercici. Llavors, reconec que no, que fins ara no he pogut fer servir cap peça d'aquestes, però sí que les conec i potser alguna canellera encara tinc de les poques vegades que havia doncs, jugat, no a pàdel, sinó a squash. És a dir, que fa bastant de temps.
Ja fa temps, sí.
Ja fa temps. En tot cas, mira, també tenim de cuixa, també tenim cuixera, justament per aquesta peça, per la cuixa. I després també tenim que compte, perquè moltes d'aquestes peces, la cuixera, per exemple, que també es pot dir cuixal, si agafem el cuixal és una part que originàriament era d'una armadura i, lògicament, era una protecció que cobria la cuixa. D'acord? Altres peces, doncs clar, si el que s'han de protegir o de cobrir és l'entrecuix, per exemple, doncs com els que fan taekwondo, es parla d'una conquilla, una mica similar a conquilla, doncs que és aquesta peça d'un material dur i resistent, d'acord? I també tenim una altra peça per a protegir l'entrecuix, però que no és tan dura i que té una altra forma, que són els suspensoris, que és una espècie de calçotets, d'acord, que és una banda elàstica arranada a la cintura amb una mena de bossa de suport i que deixen el cul descobert. Bé, doncs que sabíeu que això és per la pràctica d'activitats vigoroses, doncs tenim...
Ho estic païnt, eh?
Ho estàs païnt.
Jo estic...
Mert, això... no?
Jo aquesta peça de roba esportiva la trobo més difícil de visualitzar que la canellera, perquè no acabo de veure-ho. Això és a dir, són uns calçotets... amb unes... torna'ns a explicar, amb bandes elàstiques, sí, però que no cobreixen la part
de
darrere.
Cinta, una cinta arran de cintura i que diguem que només té una bossa per part del davant i al darrere doncs, deixa el cul al descobert.
D'acord, molt bé.
La funció que fa és que no s'escapi la cardolla, no? Per dir-ho així, bàsicament.
Uau.
Seria una mica això.
Molt bé.
És a dir, l'altra, la conquilla és dura, és perquè a taekwondo, doncs, home, doncs... alguna patada, doncs, és més aviat aquesta. I l'altra, doncs bé, doncs diguem això per tenir agafat això mateix.
Perfecte. Escolta'm, Albert, i totes aquestes paraules d'esport, jo crec que avui tu portaves també una cançó, que és amb la que haurem d'acabar el nostre podcast de la Neia al dit avui. I no sé, quina cançó ens has portat?
Clar, avui hem parlat molt d'esport i de peces de roba, no? El que passa que, clar, la cançó no era tant pel títol de la cançó, sinó pel grup que portava la cançó, que ens ha interpretat. Que, clar, doncs, parlant de peces de roba, doncs, ens ho hem portat en el grup Roba Estesa.
Doncs, escolta'm, amb Roba Estesa acabem aquest podcast. Gràcies, Mar Oñate, gràcies, Albert Macià, gràcies, del Servei Local de Català, per explicar-nos l'origen del paraula xant d'all, no?, del francès venedors d'all, explicar-nos el significat de canellera, veus, no em surt, i jo m'emporto els suspensoris a casa, que és un concepte de paraula que no coneixia. Moltíssimes gràcies. Us recordem que aquest programa està disponible a la nostra pàgina web www.cugat.cat en format podcast, i ens trobem amb la nova edició de l'Anell al dit, el nou programa en 15 dies. Gràcies, Marc, gràcies, Albert, bon dia. Sem cridat el vent. Totes hem cridat el vent. Repetim cridat el vent. Deixa-ho anar, deixa-ho anar. Llença-ho al cel, si és tot por, marxa, corre.
et llençat la nit. Tu m'has sentit la pluja dins del pit. Dolors, tu m'has trencat l'anel prohibit. La llum cremat al cel. Poders podrits de cendres i ple. Totes hem cridat al vent. La història d'aquells dos amors, tu m'has llençat la por, deixa't la sort.